Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona nit tingueu, tots i totes. Una setmana més aquí estem amb tots vosaltres començant una nova edició de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell, la que fa 372, la primera del mes de juny de 2019 i, per tant, la primera de les acaballes d'aquesta novena temporada del nostre programa. Jo crec que cada vegada les temporades passen més de pressa i recordo l'inici d'aquesta com una cosa molt recent. Però no, ja han passat 9 mesos des del setembre i aquest mes de juny farem 4 programes i acabarem. Les vacances ens esperen a la cantonada i, sense més preàmbul, comencem. Rocío García, el control de so i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant. Acabem de sentir el preludi de l'òpera ben rara L'Ange de Nisida de Gaetano Donizetti. Era la versió de l'orquestra de la Royal Opera House, Covent Garden, dirigida per Sir Mark Elder. Donizetti va acabar aquesta òpera els darrers dies de 1839 i s'havia de representar a París per una companyia anomenada Teatre de la Renaissance. Aquesta companyia, però, va fer fallida i l'òpera no es va estrenar fins al 18 de juliol de 2018, en una versió en concert a Covent Garden. Donizetti, però, va recuperar la partitura i la va refer i va crear la més coneguda òpera, La Favorite, o La Favorita en versió italiana. Però d'això i més en parlem tot seguit. Bueno, hola i adéu, Flamaric. Avui, hola i adéu.
Avui no hi ha presentacions d'aquestes engarlanades.
Avui dic que anem per feina. Hola, que és clar, el mínim que podem fer és dir-te hola i adéu, perquè avui és l'últim hello, Flamaric, de la temporada.
Jo crec que ha estat la troballa d'aquesta temporada, el nom.
Avui, CD d'òpera rara, L'Ange de Nisida, i llibre, absoluta novetat, sobre Enrique Granados. Molt bé, Albert, hola, què tal?
Doncs bé, ja amb ganes d'anar a la platja, que encara no hi he pogut anar, pues... i agafar vacances, que hem de fer, bueno, hem de fer coses tu i jo aquest estiu, per cert.
Bueno, dit així em sembla
que... No, dit així vol dir que aniran molt bé per la secció de...
I tant.
De novetats editorials, en
tampoc concret. Fa tants dies que es pot anar a la platja, em sembla, no?
Bueno, s'hi pot anar sempre a la platja, sí. Ara. Pots
jo,
passar fred.
Saps quants anys fa que no vaig a la platja? 10.
10 anys.
10 anys. Vaig anar a Eivissa, jo no hi anem més, perquè a mi no m'agrada anar a la platja.
Jo, el dia que em compri un neoprè d'aquests, que és molt... Bueno, són bastant cars, també seré dels que aniré a nedar en ple hivern, no, però vaja, la primavera ja sí, encara que està fred.
Molt
però vaja.
Bé. Bueno, deixem de parlar de platges i coses i anem per feina, no? Bueno, què ens expliques de L'Ange de Nisida?
Home, doncs no deixem massa de parlar perquè anem a la illa de Nisida, que està, evidentment tenia platja, en ocasió d'aquest enregistrament, d'aquesta novetat absolutament recent, d'aquesta primavera, que és L'Ange de Nisida, aquesta òpera de Donizetti de l'any 1839, que no es va arribar a estrenar per la fallida de la companyia que has esmentat abans. Una òpera que té molts refregits, de fet, part de la música ve d'una òpera anterior, que és la de l'Aida, de mitjans de 1834. Molta d'aquesta música, com has dit, passa a La Favorita, però també passa a la fill d'Ur Regimont i a la Duc d'Alba.
És un... I també una altra, que després sentirem una peça, que és exactament la mateixa melodia, mateix tema, mateix tot, que apareixerà, ja ho direm, en una altra òpera.
Ah, sí?
Que no l'has esmentat.
No l'he esmentat,
segueix,
doncs
segueix.
No la tinc caçada, aquesta.
Bé,
és una òpera que barreja la tradició francesa amb la italiana, i amb menys cabaletes que el que hi hauria en una òpera italiana, molts ariosos d'aquests, així una mica difosos entre escenes que són una mica recitatiu, àries poliseccionals també, dos concertants, especialment el del tercer acte, que és una peça magnífica. Hi ha dues àries també pel tenor, que és aquesta figura, diguem-ne, el Donizetti, en aquests anys 30, i sobretot ja després de l'Edgardo, de la Lucia, va apostant pel tenor, configurant una mica aquesta figura lírica, i aquest personatge heroi, aquest heroi Leone, doncs té dues àries, és un tenor líric pur, i juga amb aquest donar més relleu, que a més, si no m'ho desmenteixes, em sembla que cap de les dues àries va ser utilitzada posteriorment, cap d'aquestes dues àries per tenor.
Sí, que no passen a La Favorita.
Jo diria que no.
És que no l'he escoltat tot, també ho vaig dir. Vull dir, no.
Jo, clar, no conec totes les òperes de Donizetti, però em sembla que cap d'aquestes àries passa a una òpera posterior. Segurament també en part perquè la cabaleta de l'ària de l'acte primer també és una mica convencional. Hi ha un altre punt que també és bastant significatiu d'aquesta òpera, que són aquests passatges com de declamació lliure, però amb el fons orquestral, una mica com el malòleg, que no acaba de ser un recitatiu sec, però vaja, són aquests punts que Donizetti, que sempre se'l té com un compositor una mica encasellat i poc innovador dramatúrgicament, al contrari, són aquests punts que enllacen amb les coses que farà el Verdi madur i que en Donizetti doncs, a vegades només són pinzellades intuïtives, però que ja estan allà. Evidentment és una òpera que també contrasta molt les atmosferes, sobretot amb aquests passatges doncs, més de declamat, de recitatiu, amb ambients de súplica, tensió, per tant hi ha aquest component dramatúrgic amb la pròpia paraula no cantada, per dir-ho, o no totalment cantada, per dir-ho així. La presència del cor també és significativa, que fan d'habitants de l'illa de Nisida, de cortesans, amb una vocació bastant tòpica del que seria el color exòtic d'aquest lloc de Nisida a través d'un altre topos, que seria l'element pastoral. Al llarg del segle XIX, l'element pastoral és una d'aquelles coses subadíssimes, després ho serà l'exotisme a través de certes modalitats, com el mode frigi, i aquí doncs Donizetti ho fa a través de l'eco aquest pastoral, en una instrumentació que a més doncs al llarg de l'òpera també juga amb petits solos d'arpa, clarinet, flauta i trompa.
Molt bé, això com hem dit és una edició d'òpera rara, jo també és l'última que han tret amb aquesta nova estètica que utilitzen ara, que a mi m'agrada molt més que l'antiga. Diem el cast d'aquesta òpera, si et sembla. A veure, el personatge de Sílvia de Linares, aquesta era de Jaén, és una soprano que es diu Joyce El Khoury, és libanesa aquesta noia. Llavors, el Leone de Casaldi és en David Jung-Hong Kim, de la famada família Kim.
En sèrio?
Té molts parents. Allà tothom es diu Kim, i n'hi ha algun així una mica fantàstic. El Don Gaspar és el Laurent Nauri, que aquest és
que és com una espècie de baix bufo.
Baix bufo, exacte. És un
les maquinacions del qual tenen conseqüències una mica negatives.
Una mica bufes, sí. El Vito Priante és el Don Fernand d'Aragón, rei de Nàpols. Llavors hi ha el monjo, que també fa un doble paper, aquest cantant, el monjo, i el pare superior, que també és un altre monjo. Evgeny Stravinsky, cor i orquestra de Royal Opera House, dirigits per Sir Mark Elder. I és, més o menys, reprodueix els personatges de la favorita, vull dir, perquè la trama és pràcticament la mateixa. Després explicarem l'argument, i si et sembla, anem a sentir aquesta arieta de Don Gaspar, de l'acte primer, que es diu «Et vous, mesdames?». I la poso perquè és el mateix tema que posteriorment utilitzaria Donizetti per l'àrea de Don Pasquale, «Un fuoco insolito».
És veritat,
exactament
és veritat,
sí. La mateixa.
«Et vous, mesdames, à vos ennuis, aux pauvres âmes, je compatis. À vos ennuis, tendres âmes, je compatis. Bien entendu, nous avons envie de l'amour avide, que voulez-vous? Quelqu'un qui soupire n'a qu'à me dire ce qu'il désire, est-ce un époux? Bien entendu, nous avons envie de ce que je verse ma charité. Venu, j'exerce l'humanité. Venu, les vieux péchés par moi seront cachés. Venez, mes belles, vous qui cherchez, j'offre à Marie, croyant, par mes yeux seuls, voyant. Et je les ferme pour mettre un terme à vos ardeurs et à vos soupirs. Don Gaspar vient à votre aide, pour votre ennui, j'ai le remède. C'est à Marie. Je suis là, venez, venez. Mesdames, à vos ennuis, aux pauvres âmes, je compatis.
Oh, cher Seigneur,
à vos ennuis,
Vols dir alguna cosa més o vaig directament a l'argument?
No, fem un apunt, com sempre, aquestes edicions d'Òpera Rara, unes notes de carpeta doncs, força ben treballades, una edició, diguem, de luxe, amb aquesta caixa de cartó que fa aquest estuig, i, en fi, una d'aquestes troballes que a tots els que ens agrada l'òpera, i en concret el Bel Canto, doncs ens satisfà.
Molt bé, i és una òpera ideal per al nostre programa perquè, com tu saps, sempre ens agrada ensenyar coses.
Expandir el repertori,
sí,
i el cànon.
Sí, sortir de les Traviates i de les
I de les Tosques.
I de les Tosques. Molt bé, l'argument té lloc al 1470 a Nàpols i a Nísida, que és una illa propera per allà Capri, deu ser tot això, Ischia, no ho sé. Leone de Casaldi és un militar exiliat que va d'amagat a l'illa de Nísida per veure Sílvia, de la qual n'està enamorat. Es troba amb don Gaspar, que és el camarlenc del rei, que el convenç d'anar a Nàpols per fer que li sigui revocat l'exili. Un cop a Nàpols, troba Sílvia i descobreix que aquesta és l'amant del rei. No ho sabia això, eh? Ella declara el seu amor per Leone, però implora que marxi. Ell refusa i quan el rei ho descobreix, el fa arrestar. El rei vol que Sílvia es casi amb ell, però agents de Roma, del papa, volen que es desfaci d'ella. El rei li diu que li demani el que vulgui i ella demana la llibertat de Leone. Un monjo arriba portant la butlla papal, amenaçant d'expulsar Sílvia si continua sent l'amant del rei. Aleshores aquest decideix alliberar Leone i casar-lo amb Sílvia, però allunyant-lo posteriorment, de manera que ella segueixi sent la seva mistensada. Molt hàbil. El casament es produeix, però quan Leone descobreix la conspiració, trenca la seva espasa davant del rei i se'n va. Al final el veiem preparant-se per ser monjo, com a la favorita exactament, apareix Sílvia disfressada de novici demanant perdó. Ell sent reneixer els seus sentiments i vol que fugin junts, però ella mor allà mateix. Esgotada devia arribar, la pobra. Un final idèntic a la favorita.
Jo tinc ganes de veure alguna d'aquestes òperes amb una adaptació rotllo Corina i Eva Sanon i el Villarejo disfressat de...
Bueno, podem proposar la direcció del Liceu perquè potser els hi semblarà no gaire forta comparat després de fer-lo del...
Els pescadors de perles.
Els pescadors de perles, aquest amb el reality show que només faltava que sortís la Belén Esteban i la Pantoja allà. Bueno, deplorable. En fi... Sentim un darrer fragment, si et sembla, que és el duo A Leone, amb temes que estan presents a la favorita. Joyce El Juri Sílvia i David Jung-hong Kim, Leone. Oh, I ara el llibre que dèiem, que es titula Granados, crònica i desenlace, un estudio biobibliográfico. L'autor és Josep Maria Revés, l'editorial és Editorial Libargo. I així com en d'altres ocasions hem entrevistat els autors via telefònica, casos del Fernando Fraga, del José Prieto Marugano, de l'Enric Negrete, avui tenim l'autor aquí amb nosaltres, a l'estudi. Benvingut, Josep Maria, i moltes gràcies per haver vingut.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Perfecte. Doncs, a veure, repassem un moment la fitxa biogràfica del Josep Maria que surt aquí. Tu vas néixer a Madrid?
Sí, soc madrileny. Podeu observar, parlo català, però soc madrileny.
Però estàs adoctrinat,
és, és perquè aquest cognom és català, al revés, no?
El meu pare és català, la seva família és catalana, la meva mare andalusa i la seva família andalusa. Jo vaig néixer a la meitat, entre Madrid i Barcelona, ja sap, perdó, entre Andalusia i Catalunya.
Catalunya, molt bé.
I vaig viure 24 anys a Madrid, vaig ser madrileny 24 anys, i ara porto 40 de català.
Molt bé, molt bé. Això vol dir que en té 64. Informàtic de professió, vas estudiar música a principis dels 80 a la prestigiosa Acadèmia Marshall de Barcelona, que va fundar precisament l'Enric Granados, primer com a Acadèmia Granados, i llavors es va canviar de nom, no? Amb la pianista Carmen Bermejo i la mezzosoprano Montserrat de Parisi, que vas estudiar cant, segons m'has explicat una mica abans de que comencéssim el programa. O sigui que tens una sòlida formació musical.
Bueno, tinc una formació musical. Digue-ho així. És sòlida?
No, però això, aquesta és una de les característiques. Sí, té una formació musical en aquest sentit, tot i que ell no és musicòleg de professió.
Això t'ho deixem per tu.
Bueno, jo no sé què sóc. Però la grandesa del seu treball, més enllà de la investigació, totes les dades que aporta, és que ho ha fet una persona que no és musicòleg com a tal, que no viu de la música i que, doncs sí, va tenir una formació de jove, però que els seus camins laborals i professionals han anat per altres indrets, més enllà de que sigui un melòman. I això és una lliçó molt significativa de què ha estat fent la musicologia espanyola les darreres dècades.
Jo trobo que té mèrit doble, si no ets de la professió musicòleg, musicògraf, o com vulguis dir-li, o crític musical, jo què sé, que hagis tingut, perquè aquí, ara ens ho explicaràs, aquí em sembla que hi ha anys de feina.
Sí, però no tants com em sembla, com em sembla. El que passa és que és de formació professional, sóc informàtic i estic molt acostumat a les xarxes, estic molt acostumat a investigar molts temes. Som molt curiós, som viquipedista, som moltes coses, he estat àrbitre de futbol americà, soc fotògraf d'aviació, això que se'n diu Spotter, soc editor d'una web d'aviació, per tant coneix molt Photoshop i totes aquestes, som molt curiós. Llavors tinc molts coneixements de com moure'm a les xarxes d'internet.
No, vull dir, això avui en dia amb això de les xarxes, clar, què passa? Que t'estalvia, suposo, que anar a fer investigacions en aquelles biblioteques polsegoses que es veuen a les pel·lícules, no? Hòstia, haig d'anar a les Arxius Vaticans, vinga, ja se'l menja les rates.
O t'apareix el Dan Brown, no?, que està escrivint l'última novel·la.
És molt més fàcil. Home, que, vaja, ja, a mi m'agradaria molt saber investigar per internet, no? Perquè a vegades busques alguna referència, alguna cosa, i jo tinc molt poca paciència. Perquè demanes X,
no ho diguis,
i comences, sí, i comences a sortir-te coses que no tenen res a veure i m'emprenyo de seguida.
No sé per què, no m'ho crec.
No.
Però ell, precisament per això, ell, i aquest és un dels valors del llibre, ha buscat molta informació de diaris d'època.
Sí, sí.
Sí, això és molt important. Sí. Les subscripcions a webs de biblioteques digitals, com les nord-americanes i les angleses, les franceses afortunadament són gratuïtes, les espanyoles també, han estat molt importants a l'hora de recollir informació sobre la vida d'Enric Granados, sobretot allò que va fer en vida, i també d'anys posteriors, sobretot allò que opina la gent que va fer en vida, que això és una altra part, forma part també d'algunes de les coses que surten al llibre. Per exemple, l'opinió d'un periodista estatunidenc que deia que l'Amparo Gal, la dona de l'Enric Granados, li agradava tant els diners que quan va acabar Goyescas, l'estrena de l'òpera a Nova York, va marxar directament a l'hotel sense anar al sopar de celebració perquè volia cosir l'or que havien cobrat a un cinturó pel seu marit i era prioritari sobre anar al sopar oficial.
Això és un fake, no? Suposo.
Possiblement.
Sí. No, perquè hi ha el tema aquell de... Jo no he tingut temps de llegir-me tot el llibre, però sí que m'he estat aquests últims dies, sobretot mirant aquí el Flamarí, que em va dir, ves el capítol 6. Però llavors m'estava mirant el capítol de l'enfonsament del
Sussex.
Del Sussex. Sí. Que llavors vaig pensar que és una cosa que s'havia dit moltes vegades, que portaven cosits bueno, ara em deies el cinturó, que portaven cosits a la roba o el que on fos, portaven monedes d'or i que per això es van enfonsar més.
Bueno, se sap que va cobrar en or. Ara, si eren monedes o era una altra manera de presentació de l'or, això ja no ho sé.
Poden ser llingots que pesen més encara.
Sí, evidentment.
Però vull dir, no he vist que es mantessis aquest punt que tant se'n parla.
És cert.
No l'esmentaves en el llibre. Digue'm una cosa, per què Granados?
La pregunta del milió seria si no tingués resposta. Sí, tinc resposta.
Perquè... M'ha deixat a la faig perquè suposo que ho tens.
Vaig estudiar a la seva acadèmia o a l'Ereva de la seva acadèmia i quan va arribar l'any 2016, el primer dels anys Granados, i tothom va començar a parlar en mitjans audiovisuals de la mort d'Enric Granados, a mi hi havia una cosa que no em quadrava, i és per què va tornar per Londres en comptes de tornar directament en un vaixell espanyol de Nova York a Barcelona. La hipòtesi de que tenia molta pressa per tornar la vaig desfer en 3 dies de recerques de les hemeroteques estatunidenques, quan vaig veure que el vaixell espanyol sortia gairebé el mateix dia que van sortir, però arribava a Espanya un dia abans. Llavors, amb això vaig començar a escriure les darreres setmanes de la seva vida, fins que va decidir tornar per Londres. Vaig fer un article força llarg, que inicialment jo pensava que seria pel meu blog. Li vaig enviar a l'Albert Ferrer Flamarí, aquí present, i ell és el culpable de que això es convertís en un llibre.
Sí, perquè hi havia dades, desmuntava aquesta teoria, ni amants. Sí, jo sóc perillós, ja ho diuen, ja em coneixen.
Aquest llibre me'l va anunciar perquè aquí també ens vam fer ressò de l'any Granados, vam posar Granados fins a avorrir. Vam fer les Goyesques aquí a Sabadell, i a partir d'aquí va haver-hi més Granados.
Sí, les edicions.
I ell em va dir, l'any que ve, però això fa 2 o 3, no?
És que s'ha retrasat.
Sortirà un llibre que desmuntarà tòpics i tot això i que l'hem de parlar aquí. Aquí estem.
Exacte. I un dels punts interessants, això, d'aquesta desmuntar teoria i rumorologia, és la hipòtesi que en Josep Maria plasma en aquest capítol 6, que jo és l'eix. De fet, ell va començar aquí i ha tirat enrere a l'hora d'escriure, tot i que el llibre, evidentment, comença des dels, diguem, orígens, amb una contextualització a Barcelona. Un dels punts importants és precisament aquest context històric, polític, que entra en molts detalls. I en aquesta teoria que ell té, doncs, explica-ho tu, per què passa per Londres, amb qui es troba a Londres i per què vol anar a París.
Bé, l'any 1914, l'Enric Granados, a París, aconsegueix vendre la seva òpera encara no feta, encara no escrita. O sigui, no sé què va fer, però aconseguir vendre una òpera que no estava escrita, que no tenia lletra.
Goyesques, no?
Sí, Goyesques. Suposo que va fer una presentació de la suite, posant una mica d'imaginació. El cas és que l'Òpera de París va decidir comprar aquesta obra per estrenar-la a París mateix. Però va començar la Guerra Europea, la coneguda com a Gran Guerra, i com que una de les clàusules, una de les condicions del contracte de l'Òpera Goyesques era no poder estrenar-la abans a qualsevol teatre del món que no fos l'Òpera de París, era la prioritària, doncs el problema per Granados és que potser no s'estrenaria mai. Ell necessitava els diners, necessitava la glòria que li podia proporcionar l'òpera i va demanar permís per estrenar primer a Chicago i després a Nova York. Al final l'estrena es va fer a Nova York. Però a Nova York justament va signar contracte amb Buenos Aires i un contracte molt sucós. El problema que es va trobar és que, segons la meva conjectura, que des de París li van dir no. I llavors va ser això, va ser el motiu pel qual va tornar per París, és a dir, no per Londres. Londres era un punt intermig. Sí. A Londres va intentar també col·locar l'Òpera Goyesques.
No, que es va trobar amb el Sir Thomas Beecham.
Sí, exactament. I d'aquí va marxar a París amb la idea de convèncer personalment el director de l'Òpera de París de l'estrena de Buenos Aires.
I no va arribar perquè al mig canal de la mànega doncs el van torpedejar un submarí alemany. Una cosa, abans d'interrompre d'allò per posar una mica de música, vull comentar-te una cosa que m'ha cridat l'atenció llegint la biografia del Granados, que era, sembla que era un senyor que tot això, que el de les dates tenia molt mal cap per les dates, no?
Fatal.
No sabia ni l'any que havia nascut.
Fatal. Molt habitual de l'època també, eh? No pensis que era només ell. Això del naixement no era tan important com ens sembla ara a nosaltres. De fet, hi havia moltes famílies, sobretot les famílies molt catòliques, que no celebraven el naixement, sinó celebraven el sant.
El sant.
Com si el meu llibre comento de l'Ignasi Jan Paderewski, que no celebrava el seu aniversari, sinó el seu sant, que era Sant Ignasi.
Sí, sí, també molt català això, eh? Els sants ara ja...
Sí, és veritat.
Ara ja no tant, però...
Jo quan era petit celebrava sant i aniversari.
Sí.
Ara ja quasi bé...
Jo sant, més que res, ara jo passo de sant, però bueno, tothom em felicita perquè amb un nom així, doncs...
Un tal Jordi.
Ja, però amb els noms que hi ha ara, celebrar el sant...
Sí, és difícil, oi? Sí, és difícil. Sant Nil.
Sant Kevin.
Sant Kevin. Sant Kevin Costner.
Aquest encara és pitjor.
Bueno... Escolta, sentim una primera peça musical per il·lustrar Granados, que serà de l'òpera Follet, que es va estrenar el 1903 al Liceu en audició privada, però ja està, no, mai més, en vida de Granados. Les dues primeres escenes, que són Mengem, beguem, cantem, ballem, i Salut, vos do Déu. Això és en català d'abans del Pompeu, eh? Abans de la... normalització, no?, que diu.
Això és el que farem tu i jo quan acabi la temporada. Anirem, sí, a celebrar que ha acabat el Parlem d'Òpera aquest any.
Amb Àlex Sant Martí, Arnau, Albert Casals, Follet, el cor de cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida i l'orquestra de Cadaqués, dirigida per Jaime Martín.
Les donzelles causen venti al cel.
Bueno, escolta, aquí la contraportada, això és la contraportada,
sí.
Hi ha un fragment de la crítica que el senyor Flamaric va fer a Codalario del .com del llibre. O sigui, el Flamaric és il·lustríssim, tenim aquí una joia que no la sabem apreciar.
Per segons sigui, soc il·lusíssim.
Il·lusíssim, a la basca. Escolta, tu has fet diverses presentacions públiques del llibre, et deixo la paraula.
Bueno, perquè em van regalar el Josep Maria i encantadíssim d'un llibre que he vist créixer i bueno, que he estat allà, no he estat l'únic, perquè també el musicòleg Joan Manuel Carreira i altres personalitats, però el Josep Maria doncs, des del primer moment em va fer aquesta confiança i jo me l'he llegit 3 o 4 o 5 vegades amb les seves fases de redacció. Jo li anava dient el que em semblava i en Josep Maria feia el que creia com pertoca, i al final doncs sí, a la crítica doncs l'Ibargo, que doncs, també el vaig ajudar a buscar una editorial, perquè això s'ha de dir, les editorials d'aquí no ens van fer ni pip cas.
No? No. On és l'Ibargo aquest? És
a Andalusia.
Andalusia.
De Granada. Aleshores es va venir...
Granada, Granados. Sí. Xista dolent i fàcil.
Pitjor que ho he dit del dia. Doncs van decidir publicar-ho i aleshores doncs, vaig dir doncs, abans faig la crítica i van seleccionar un fragment, i és un llibre que té, a part d'aquesta conjectura que ja em sembla prou significativa, aquestes recerques d'en Josep Maria li han permès esclarir bé els orígens, per exemple, cubans de Granados, de la família Granados, amb tot el context militar, esclarir que la família, la seva dona, els Gal, no eren valencians, sinó que eren catalans, que en aquells moments estaven a València, trobar el primer mestre de música de Granados, un també militar, en fi, i sobretot també una cronologia, la més completa que hi ha avui en dia a nivell mundial, de tot de la vida de Granados, professional i personal, amb el màxim de detallisme. Només per això ja estem davant d'un llibre que, com he dit i he escrit, doncs es tracta d'un treball que podria ser ben bé una tesi doctoral universitària.
De fet, la cronologia va ser el que vaig començar després d'investigar sobre la mort, sobre el per què havia anat per Nova York. Vaig començar a escriure la cronologia el més detallada possible perquè les biografies que jo llegia no es posaven d'acord en dates fonamentals. Quin any va començar a estudiar música, quin any va començar a estudiar en Pedrell, quin any va començar a estudiar amb en Joan Baptista Pujol, coses com aquestes. Tot eren dubtes, tot eren diferències d'opinions entre diferents biògrafs i sobretot no hi havia fons documentals. Ningú deia d'on ho havia tret. I per això vaig començar a capbussar-me en hemeroteques digitals espanyoles, inicialment, i d'aquí va sorgir la cronologia, que vaig anar completant mica en mica, i ara té, pues, no sé si 90 o 100 i pico pàgines de cronologia, la més extensa mai publicada.
Però a més, amb aquestes recerques seves ha aconseguit identificar personatges històrics que apareixen en moltes fotografies que fins ara no se sabia qui era. Per tant, és que realment el relleu de la seva investigació és de primer nivell.
Bueno, quan parlem de cronologia, en realitat no és només dir, pel que sembla va fer un concert al dia en tal lloc, sinó a més en qui va tocar i qui eren aquelles persones, perquè quan diu va tocar amb el senyor francès, bueno, francès és un cognom, d'acord, però qui era aquest senyor? Pues m'he pres la paciència de llegir diferents hemeroteques, anar buscant
per saber qui era el francès.
Exactament.
Hi ha una cosa que m'ha sorprès una mica, que bueno, Granados va acabar sent una figura de renom mundial, de fet és aquesta estrena de Goyesques a Nova York, però la seva carrera com a punt internacional va ser només les seves actuacions a París, perquè per lo demés he vist que es va limitar a Espanya,
va
Barcelona,
tocar,
Madrid,
sí, efectivament,
i províncies una mica.
Fora d'Espanya va tocar a París, va fer un viatge a Leipzig, on va gravar Rotlles de Pianola.
Ah, encara no hi havia arribat.
De la marca Hopfeld. Aquest viatge, sabent que va arribar a Leipzig, però no sabent res més del viatge, i va tocar per amics a Suïssa, quan va anar a redactar la part orquestral de Goyesques, i ja està, i Nova York. Fora Espanya és tot el que va fer.
Sí, sí, vull dir que no era tan...
A més, un Granados que, com expliques en el llibre, tant era modernista i va estar vinculat tant a l'entorn modernista com també tenia una passió per Goya, d'aquí les obres, i que a més, i això ho has explicat també en altres ocasions, l'entorn més directe de Granados no hi havia músics, no hi havia compositors.
No, la seva família directa, per part de pare, eren tots militars. La família materna, ell no va conviure amb ells, eren de Santander i allà es van quedar. Però les amistats a Granados eren tots literats i pintors. No? Gairebé no tenia amics íntims de músics. Mm. Era molt amic de Joaquim Malats, era molt amic de l'Adrià Gual, que no era músic, sinó literat, dramaturg. Però l'amistat amb Joaquim Malats era d'aquelles de es veiem com podem, perquè Malats voltava, igual que Isaac Albéniz. Igual que Casals.
Sí, eren amics amb l'Albéniz i el Casals.
Exactament, però els d'anar a sopar cada dia eren aquests literats i pintors que vivien a Barcelona.
I a més un altre punt significatiu, estic pensant del llibre, és que aporta també les declaracions dels capitans del submarí i del vaixell, que sempre està bé. Doncs llegir una mica aquestes declaracions. I a més hi ha els comentaris de les rutes ferroviàries i transatlàntiques de l'època. Per tant, és que hi ha una sèrie de documentació històrica, d'aquí el nom del llibre, Estudio Biobibliográfico, perquè es centra principalment en la personalitat de Granados i fa un repàs de tota aquesta documentació posant-la en ordre i desmitificant molts tòpics.
Una mica, a dir, que ahir m'estava llegint el capítol del bombardeig o del torpedinatge, com dir-ho, del Sussex, i una mica, vull dir, no hi havia testimonis fiables que diguessin, si és que el Granados i la dona va passar això.
Hi ha tres o quatre testimonis diferents que apunten algunes possibilitats, algunes possibles històries. La de que ell es va llançar a l'aigua per salvar la dona és una d'elles, però una altra diu que directament van caure al mar tots dos, en Enric Granados i Amparo Gal, en el moment del torpedinament del vaixell. O sigui, hi ha una mica de tot. I jo no m'he apuntat a cap versió, les dono totes.
Bueno, perquè segons deies que estaven asseguts cap a la part de proa, que és on va impactar el torpedo, i es va carregar la proa del...
O sigui que... Però el vaixell
no es va enfonsar, però se li va la proa, se'n va anar... Clar, al passar això, doncs, potser els que estaven en aquella zona ja directament... La mateixa ona expansiva els va llançar a l'aigua, podria ser, no?
Podria ser, però el testimoni d'una dona americana, Kathy Baker, tot i que tothom la coneix com a la senyora de Clarence Hanside, era que s'havien llançat ell i Amparo Gal voluntàriament a l'aigua.
Si allò salve-se qui en pueda, pum, em tiro a l'aigua, no?
Sí. Hi ha una altra versió, i és que la dona va pujar a una barca... La barca es va trencar les amarres i va caure des del vaixell. Va caure tothom, les 30 o 40 persones que hi havia van caure a l'aigua i la majoria es va morir.
Ja. I no s'ha trobat mai els cossos?
No.
Ara, quan facin un remake de Titanic, l'ubicaran al canal de la Manxa i veurem alguna historieta d'aquesta.
Remake Sussex. Bueno, molt bé, doncs superinteressant tot el que explica aquest llibre. La veritat és que és completíssim, hi ha molta, molta, molta informació i de fet és això que, com deies, doncs tota la documentació que has fet servir, les cites, que penso que és important per donar doncs un rerefons de solidesa en la biografia.
Sí, és el que he intentat.
I fins al punt que un especialista o un dels especialistes internacionals com el Walter Aaron Clark, que a més té un llibre que és el Granados, poeta al piano.
Aquest senyor sempre surt, quan parlem de Granados sempre surt d'aquest paio.
Sí, bueno, perquè és un dels que això, però es va comprometre a quan estigués l'edició espanyola a encarregar-se de buscar-li traducció a l'anglès, per tant estem davant un llibre que al contrari del que sol passar, que la bibliografia anglesa o forània es tradueix al castellà, aquest es traduirà a l'anglès. anglès.
Bé, sí.
Per tant...
Triplement meritori.
Sí, exacte. Jo quan deia que aquell llibre apuntava maneres, doncs no enganyava.
I aquí ningú, aquí a Barcelona ningú ha volgut...
No, no, ni subvenció de cap de l'any Granados,
de la comissió.
No, és veritat,
no, sí, tots aquells discos que a vegades hem tret aquí, que hi ha aquí, tot
Cristo
vivent, no, aquí no hi ha res.
Res de res, res.
És que em sorprèn que no hi hagi cap editorial que ho hagi volgut fer.
A determinades personalitats se'ls he acabat el sabó de casa, de tant rentar-se les mans. Me posa un fragment que encara...
Encara te'l fotran... Et fotran el sabó a la boca, tu.
Sí.
Bueno, el segon fragment que he seleccionat és de Goyescas, com no podia ser més, perquè podem dir, Josep Maria, que Goyescas li va costar la vida a Granados.
Podem dir, sí.
Podem dir, no? Que Goyescas...
Més que la Clotilde Godó, sí.
Més que la Clotilde Godó. Deixa'm dir, la Clotilde Godó és una suposada amant que tenia el Granados, que hi ha una dona que tu cites diverses vegades, una tal Paquita Madriguera.
Gran pianista.
Sí.
I l'esposa, la primera esposa del guitarrista Andrés Segovia.
Ah, doncs mira, la Madriguera aquesta es veu que devia haver-hi alguna cosa de gelos o així, perquè es veu que insistia molt en que havia tornat de pressa perquè tenia pressa.
Però era molt jove, la Madriguera.
Tenia 15 anys.
15 anys,
com va morir
això.
Granados.
Ah, bueno. Doncs mira, la Madriguera. I ara m'he despistat. Ah, sí.
Va, anem a sentir un fragment de Goyescas.
Anem a sentir un fragment de Goyescas, que serà El Fandango, del quadre segon, amb Lola Casariego, Pepa, Enrique Vaquerizo, Paquiro, l'Orfeón Donostiarra i l'Orquestra Sinfònica de Madrid, dirigida per Antoni Ros Marbà. Hi ha una cosa de Goyescas que quan aquí la vam fer jo normalment faig les traduccions dels sobretitulats.
D'acord.
Si la ves en italià, en francès, En alemany no, perquè no en sé. Però, i de Goyescas també vaig traduir del castellà al català. I mai he trobat un text més infumable que el de Goyescas. Em perdonaràs.
Sí, ho deien fins i tot els crítics de l'època.
Horrorós, horrorós. El Periquet aquell es va...
Però penseu que el Periquet va haver d'escriure el text per una música preestablerta.
També és igual. Ja. Tu pots fer això, però fer un text millor entre el majo i la maja que sale. Que... Ah, agobiant, no ho vaig trobar. Va, dic, bueno. En fi, conclusions finals, sisplau, senyors.
L'autor primer.
Sisplau.
Doncs no sé què dir, m'ho he passat molt bé i espero que tot el que tingui aquest llibre a les mans trobi que paga la pena tenir-ho.
I doncs efectivament estem en un llibre que ho capgira tot o quasi bé tot sobre la vida a Granados, i si em permeteu l'acudit ja per tancar la temporada, podríem dir, com diria Matías Prats, que este libro de Granados supone un buen revés. I fins la temporada vinent.
Mare de Déu, no sé pas si tornarem a fitxar, amb aquestes, bueno, amb aquests xists. Com deia aquest, diu, xists. Molt bé, per la meva part, en tot cas és un llibre que tot afeccionat a la música penso que hauria de tenir, sobretot els amants de la música espanyola i en general, i de Granados en concret, però vaja, és un bon llibre, això t'ho puc dir. Un excel·lent treball d'investigació que mereix totes les nostres lloances. Moltes gràcies, Josep Maria Revés, i que sigui per molts anys, i desitjar que el llibre tingui una molt bona venda.
Moltes gràcies. És
important. I a tu, Albert, gràcies també pels 10 programes que hem compartit d'aquesta temporada.
Tants?
Durant la qual has assolit les més altes cotes de protagonisme amb el Luf, l'Americ.
Bueno, gràcies a tu, per això.
Res, et desitjo un bon estiu i bones vacances i t'esperem a la desena temporada per l'Endòpera. Com sempre, recomençarem al setembre. Vaja, si Ràdio Sabadell vol, és clar. I a tots els oients els diré que només quedaran 3 programes. El primer, bueno, ja això ja ho explicarem perquè se m'acaba el temps. Per ara us espero en el proper programa d'aquí a 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Parlem d'òpera.